Aquesta setmana s'ha celebrat el 40è aniversari del Dry Martini, un dels locals més emblemàtics de Barcelona. Javier de las Muelas acaba de publicar llibre en el que, a través de la història d'aquest local, ens descobreix l'origen del còctel i també la seva relació amb l'art, el cinema, la literatura. És un llibre deliciós, ja us ho avanço. Vull dir, si vosaltres sou amants de la cocteleria, si no ho sou però penseu que us agradaria ser-ho, si no ho sou ni ho sereu mai però voleu descobrir curiositats i anècdotes, heu de tenir aquest llibre a les mans. El llibre es diu The Bar, el bar. A les pàgines de The Bar trobarem el que preferien personatges famosíssims en l'àmbit dels còctels. També ens dona informació necessària per preparar un Dry Martini, com no, el còctel estrella. Un Dry Martini perfecte, no un Dry Martini aquell que preparem a casa, no, la tècnica. I també ens fa una visita exhaustiva a través del llibre a aquest establiment, a tots els racons d'aquest establiment. Vaja, que seria com si vosaltres passéssiu 24 hores en el Dry Martini i us assabentéssiu de tot el que ha passat en aquests 40 anys d'història. També sap molt bé, evidentment, la història del Dry Martini en Javier de las Muelas, que el tenim aquí al costat. Javier de las Muelas, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Moltes gràcies.
Escolta'm, a mi em sembla que el Dry Martini és un bar de referència, però no és com ho sembla a mi, és que és una evidència, un bar de referència a la ciutat de Barcelona. I és un bar que tu, a partir de que comences a obrir els teus locals, el Gimlet del Born va ser el primer, doncs sempre tenies l'ullet posat en allà, en aquest establiment, que no volies canviar, per cert, i que això em sembla que és molt raonable, tot i que sí que vas fer alguns petits canvis. Quan tu aconsegueixes el Dry Martini i dius, ara sí que tinc realment el bar que jo vull tenir.
Bueno, era un referent, no? El Dry Martini, per mi, jo vaig descobrir la cocteleria a Boades, i quan vaig entrar la primera vegada vaig dir, uau, això és una catedral, no? I la primera vegada que vaig entrar, vaig obrir les portes del Dry Martini, vaig dir, bueno, això és el Vaticà dels bars, no? I el Vaticà, no? I era una cosa molt especial. Tot i que i aquests dies que la gent diu, bueno, pues és la nostra marca més coneguda, no? I la referència, i amb els locals que tenim per fora de Barcelona, no? Per Espanya i per altres punts de la geografia, jo crec que el gran canvi revolucionari el van fer amb el Gimlet, no? El Gimlet, en una època que els bars dedicats a la cocteleria eren pocs, estaven normalment en hotels, n'hi havia uns quants, a Barcelona, a Madrid, a les grans capitals d'Espanya. Nosaltres vam fer que el que eren bars tancats, pues, no vam amagar res, no? I vam obrir aquestes finestres des del carrer i va ser revolucionari, perquè a més nosaltres teníem 23, 24 anys, no? I va ser un canvi, fins i tot moltes vegades no el comprenien professionals que portaven molts anys, no?
En aquella època la paraula emprenedors no s'utilitzava com s'utilitza ara.
Sí.
Però el cert és que tu vas ser un emprenedor de l'època, perquè a més tu estaves estudiant medicina, vull dir que no té res a veure.
Sí. Aquestes paraules que es posen de moda i sembla que si no
ets emprenedor, clar,
no? Igual que
experiència. Hi ha una tendència amb el vocabulari també, no? Sí. I aquesta tendència de l'emprenedor, que a mi és una paraula que sempre fa molta gràcia, perquè tota la vida n'ha existit,
sí,
no sabem què és un emprenedor exactament.
El que té ganes de fer coses i que té en compte que és un negoci, no?
Un noi de 23 anys que decideix obrir un bar en el Born, que ja hi havia altres que podien ser un referent al Born,
sí,
en aquell moment
era
començava a bullir,
eh?
A la ciutat,
sí, sí,
no? El Born
increïble.
I el Gòtic eren llocs, sí, sí, que començaven a bullir,
increïble.
I a transformar-se en el que avui són. Bueno, potser era millor època perquè en aquell moment encara no hi havia tanta gent passejant ni pel Born ni pel Gòtic, no?
Bueno, a mi que això de la gent al final és el que és, no? Però sí que sobretot perquè havia una diferenciació dels locals molt important, no? Tot al voltant del Celeste, que va ser aglutinador de moltes coses, de la música, o sigui, va ser realment un moviment amb molta força, però és que cada establiment, cada bar era diferent, no? Jo recordo el Berimbau, que era, per mi va ser una referència molt en plan brasileiro, amb batudes brasileires. el Zócalo, el Miramelindo, la Lola, el bord del Jaime Camino, el director de cinema, i tot era diferent. I després hi ha una cosa, que és que, clar, eren molt joves i teníem, a més, moltes ganes, o sigui, molta il·lusió, molta passió en les coses, no? I clar, quan tens 23, 24 anys, pues, està tot per fer i comparteixes, aleshores ets comunista, no? Perquè comparteixes el no res. Quan comences a tindre alguna cosa de propietat, ja, això ja va variant.
Ens anem transformant.
No? Però bueno, era quan estava, a més, el Fernando Amat, de Vinson, que era molt mecenes, el Xavi Mariscal, el Miquel Barceló, el pintor, l'Enrique Vilamates, Eduardo Mendoza, o sigui, la Núria Ribó, o sigui, estava bullint tota la ciutat i a més, era un còctel molt, molt singular, perquè veies truanes, no? Taures, era escriptors, guionistes...
Estem parlant de la dècada dels 80.
Estem parlant de... bueno, sí, fins
finals
i tot...
Finals de la del 70, bueno, 80.
Clar, jo penso que el 74 jo em dedicava, a part d'estudiar Medicina i que vaig estar a l'Escola d'Arquitectura, pues, a vendre els còmics que feien el Nazario, el Mariscal, el Montesol, i els venia per al carrer, deia còmics underground, i després vaig començar a treballar amb promotores de concerts de música rock, amb el Gai Mercader, i va ser la persona que va portar els grans grups de referència de la música, no?
Sí, sí,
King Crimson, el
despatx del Gai, no? Era fantàstic, a més.
Clar.
Escolta, després del Gimlet 1, que és el del, sí, Born, va venir el Gimlet 2, ja,
sí,
directament al carrer Santaló.
Santaló, exacte.
Una mica més gran, perquè
més
el Gimlet
gran,
era molt petit,
més,
hem,
sí,
de recordar.
Era molt petitó, era bombonera, i del carrer de Santaló, que continua, bueno, pues, gràcies a Déu, treballant molt bé, i també va ser continuar aquesta primera obertura del Born, no? Sense amagar res, i a més, obrir-ho, que abans els bars eren molt masculins, i a més, eren molt, com diria, no? Una mica amb senyors, amb panxa i amb un habano allà, i inclús molt agressius amb qualsevol dona que entrés en un establiment, no? I jo tenia molt clar que, bueno, el volia dedicar, pues, a la meva gent, que era que tenia els mateixos interessos que tenia jo, no?
Rejuvenir la clientela,
totalment,
sobretot,
totalment.
Clar.
I van entrar a més, pues, bueno, pues, noies i dones, i li vam donar un tractament més femení al món del bar, no?
Nicabana, després?
Bueno, Nicabana, sí, la veritat és que
Nicabana va ser un,
sí,
moment,
sí,
brutal.
La veritat és que va ser algo impressionant, no? Perquè jo sóc molt autocrític a mi mateix i no dono mai importància a el que faig, perquè penso que no té massa importància. I quan penso en el Nicabana, dic, hosti, pues no està malament, no?
El Nicabana va ser
un
local de referència, sí, durant molts anys.
Sí.
Molts anys.
I a més, tenia una cosa que era important, no? A vegades, quan dius, no, és que jo venia de sopar i a les 11, 11 i quart de la nit, per arribar a la cabina del disjockey, que aleshores eren disjockeys, no DJs, trigava igual 15 minuts, perquè estava, bueno, a tope. O sigui, la gent sortia molt més aviat. I després, pues, bueno, tornaves un dijous i passaven més de 2.000 persones. I el divendres i dissabte passaven per allà 4.000, 4.500, 5.000 persones. O sigui, era algo impressionant.
Era la decoració de l'espai, un espai ja dels primers industrials que possiblement van veure, o era la seva música, o era,
bueno, era
que hi ha una tendència?
Era un conjunt de coses, perquè jo crec que va ser algú molt... Jo aleshores, bueno, m'ajudava la meva dona, la Lourdes, i tenia una noia que feia unes hores com a secretària, però ho vam fer sols, no? I tenim a la porta, en lloc de tindre un porter d'aquests, no?, amb musculatura d'aquestes i tal, teníem una noia per rebre la gent, teníem també seguretat, però vam col·locar, em recordo, pues, tot el teletip de l'agència EFE, no?, amb vídeo EFE, vam col·locar la primera màquina de venda de llibres, feien tot el tema de ballet, feien moltes coses, i era singular. I era, o sigui, tenia un component, sí, era gran, una mica industrial, però tenia molta, jo crec que tenia molta alma, no? O sigui, arribava molt a la gent, perquè vaig fer un concurs entre quatre equips d'arquitectes, també un concurs per al vestuari, i cuidant sempre, que és el que a mi m'ha interessat molt, a l'ofici, el que és la litúrgia, encara que vinguessin molta gent, no? I amb uniformes, i clar, va ser trencador, igual que el Gimlet, no? Quan vam obrir, pensar que nanos de 23 anys es posessin una jaquetilla d'aquestes d'ajudant de barman als botons daurats, era impensable. O sigui, no aquí, no, fora d'Espanya, a qualsevol lloc, i ho vam fer, i a més amb una música en aquella època totalment l'època de los secretos, de la moguda de Madrid, de Pretenders, de Devo, de Clash, la música.
En aquell
era...
moment tu ja miraves el Ray Martini?
Sí.
I ja tenies,
sí,
converses amb en Pedro Carbonell, que va,
sí,
ser l'home que va,
sí,
crear...
Sí, va ser el meu mestre sense pretendre ser el meu mestre, que és la millor manera de formar, no? I de ser un referent, no?
I ell no volia vendre?
No, ell era un home molt especial, que molt cool, tenia un
gran pianista.
Sí, un gran pianista, tenia la carrera de piano, va conèixer la seva dona en un bar que va ser el primer que va obrir el Magna davant del Liceu, i ella era Josefina Canales, i bueno, després de passar per com el director dels bars de l'Hotel Manila, el que és ara el Meridian a les Rambles, portava molt de temps volent fer un homenatge i crear un bar en homenatge al Dry Martini Alcotter, i va obrir el Dry, no? I aleshores, jo, el que deia abans, no? Quan vaig veure allò, vaig dir, hosti, aquí n'hi ha tanta sabidoria, n'hi ha tanta litúrgia, i bueno, ell va deixar de treballar a la barra perquè va considerar que el que feia nosa, molestava més que aportava, i es va dedicar a passejar per a l'interior el que és ara el restaurant a l'Espiguisi, entre palers de caixes, escoltant música a Walmans, música clàssica, i jo un dia, sabent que no tenia fills, no tenia descendència, em vaig prendre dos martinis i li vaig dir al Benito, que encara continuo dels òrgans de l'equip del Dry Martini, escolta, Benito, quiero hablar con el señor Carbonell, por favor. I em va rebre i li vaig dir, senyor Carbonell, miri, amb tot el respecte, però si usted un dia no quiere seguir, pues a mi me gustaría que pensara en mi. I al cap de dos anys, jo anava molt sovint, com deia, i Benito em va dir, mira, Javier, el senyor Carbonell quiere hablar contigo. Vaig entrar i em va dir, mira, Javier, el que em vas proposar fa dos anys, ara és el moment de fer-ho, perquè crec que tu encara pots portar més amunt el concepte del Dry Martini que he creat jo, i si em dius que no vull que ningú més continuï.
Exactament, li donaré els bancs.
Sí, que aleshores encara els bancs tenien interès
no
en comprar cantonades
oficines.
I obrien oficines. I bueno, i al cap d'una setmana pues, vam signar tot el contracte de compra-venda a la notari d'un amic meu, Bartolomé Mas Oliver, i era, bueno, un dematí que plovia molt a la primavera, i vaig portar pues, la ginebra, el gel, les copes, tot, les olives, i bueno, i vaig oficiar i vam brindar amb uns martinis, i tot que plovia, els martinis van sortir molt secs.
Escolta'm, de tota manera, tu vas tenir algun calde... Tu no tenies intenció de canviar el bar, però
no.
Sí que hi havia alguns petits detalls que et,
sí,
preocupaven. La música, per exemple,
sí,
era un dels petits detalls, i després aquelles cortines que tapaven,
sí,
absolutament,
sí, sí,
l'interior.
Totalment.
I vas trobar fins i tot resistència per part dels barmans respecte a canviar aquests dos petits conceptes,
sí,
només, no?
Bueno, són dos petits grans conceptes, no? Perquè marquen molt la filosofia i la ideologia, no? Jo sóc molt ideòleg dels bars, i jo el que volia era canviar com el que havíem fet amb el Gimlet, no? O sigui, incorporar clientela femenina i un ambient més femení, no? Més delicat, no? I bueno, quan vam obrir vaig trobar resistència amb l'equip, fins i tot que en coneixíem molt, i fins i tot pues, un grup de clients, de feligresos...
Van fer una comitiva,
sí, sí, sí,
per
una,
venir
per parlar,
explicar-te.
Escolta, tu què vols fer? Perquè clar, jo venia del Nicaragua i
tenia por.
A veure,
si hem
por,
de canviar,
no?,
de bar o no.
Sí, 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 sí. I va dir, no, oye, vosotros tranquilos. I vaig començar canviant, pues, vaig començar amb música electrònica, aleshores, bueno, no era tan...
Però era molt xilat, no?
Sí,
era,
sí,
música...
era molt suau,
clar.
No, total... I vaig obrir les cortines, i tal com deies, no? O sigui, la gent venia al Paco García, que es va jubilar fa uns mesos, i li deia, Paco, que... No,
¿qué está pasando?
Es que la gente se queja. I bueno, pero siguen viniendo. O sigui, pues bueno, quiero la música más alta y las cortinas más abiertas. Fins que al final ho vaig aconseguir, perquè deia, donava aquesta ordre i quan sortia al carrer les tornaven a tancar.
Parlar amb Javier de las Muelas podríem estar parlant hores i hores, ja ho veieu, eh? Però el que avui volíem fer era recomanar-vos aquest llibre. És un llibre que forma part de la col·lecció de Planeta, Gastroplaneta, i que... No, Planeta Gastro és exactament el segell. I
tanto
que...
monta, monta tanto.
Sí, no, és que ho dic al revés, perquè ho busquin. No, ben buscat, perquè heu de tenir aquest llibre entre les mans. Es diu De Bar, com us hem anunciat, és un homenatge al Dry Martini, i un homenatge a tots aquells bars que són el nostre referent o que són referent de molts moments de la nostra vida. És un llibre molt bonic, és un llibre que podeu regalar a qualsevol persona que conegueu que pugui estar interessada en aquest tema, que a més té unes fotografies fantàstiques i que ens explica una història, jo diria, que de la ciutat, en definitiva. Javier de las Muelas, un plaer.
Pues, Carme, sempre és un plaer vindre aquí.
Quan tu vulguis, torna't a passar, perquè ens agrada molt parlar amb tu i que ens vagis descobrint aquestes històries.
Jo encantat.
Molt bé. Que vagi molt bé aquest llibre i que vagi molt bé la celebració, que no pareu, ja sé que teniu moltes festes
moltes
previstes.
Moltes festes, sí, sí. I a més a més acabem d'obrir també el pont aeri i l'aeroport, que per mi és, bueno, era un projecte de molts anys i estem allà a la sortida del pont aeri amb un còctel de Montesquieu, Dry Martini i disfrutarem molt també.
Que bé, faràs més agradable les estades a l'aeroport.
Bueno, intentem moltíssim. I és una gran oportunitat i bueno, disfrutem molt perquè allà incorporo tot el que m'agrada també, que ja saps que m'agrada l'art i el nostre món, el meu món, que
sí,
molt,
ens hem deixat l'apartat
de
l'art del
bueno,
Dry Martini, que ja també és interessant. Ja tindrem ocasió de parlar-ne. Gràcies, Javier.
A tu, una abraçada.